Senyores i senyors, comença Passeu sense trucar. Amb Candela Colls i Ricky Romero.
Què tal? Bon dia i bona hora. Mig quart d'una, comencem el passeu sense trucar. Avui, que ja és el darrer dia del mes d'abril. Avui acabem l'abril, eh? Hola, Ricky.
Hola, Candela. Hola.
Com anem?
Bé, bé, bé. Com bé dius, avui acabem l'abril.
Bé, molt bé.
És dimecres 30 d'abril. I mira, ja que d'allò ens queden 245 dies per acabar l'any i fem avui el programa 2753. I la veritat és que, com sempre, volem donar les gràcies a tots per ser un dia més i un cop més aquí a la sintonia de la cadena pirinaica, de Ràdio Valira, i compartir amb nosaltres doncs, aquesta estoneta que intentem doncs, que, mireu, passeu bé, sigui agradable, i us expliquem, us expliquem forces coses. Per cert, avui, Candela, parlaràs amb la...
Amb la Laura
de Llerès.
De Llerès. No?
Exacte.
Sí, senyor.
Avui hi haurà
sí.
psicologia, que habitualment és dijous, però com demà és dijous i, a més, dia 1 i és festa, doncs demà no tindrem...
Per qui en faci.
Bueno, per qui en faci, sempre estem igual. Quan sí, clar, per qui faci festa, evidentment.
Això mateix.
Nosaltres tenim la sort de fer-la i hi ha molta altra gent, doncs, sobretot d'aquí del Principat, doncs, que haurà de treballar. No? Un dia que, sens dubte, no s'hauria de treballar, perquè justament és la festa del treball. No?
Això mateix.
Però, bueno, coses que passen.
Ai, a l'Elon Musk li va molt malament, eh?
A l'Elon Musk, bueno, tu, sí.
Sí.
Li ha fotut una baixada...
El X, el que era abans el Twitter...
El Twitter.
Si més no, a l'estat espanyol se'n va al carall perquè... perd 11 milions d'usuaris.
Ja.
11 bueno, milions d'usuaris.
Ja. Jo parlava també de la seva fàbrica.
Del Tesla.
Les fàbriques, no? De Tesla, que també doncs, se'n van, com aquell que diu, el carall, no? Perquè és que, vull dir, des de que es va liar amb l'amic Trump, doncs ara li està començant a passar factura. Jo crec que aquesta història acabarà Trump-Musk com el rosari de l'aurora.
No ho sé.
Mira, és aquelles coses que...
I fa una estona parlàvem de les hores del son. Tu em dius que dorms poc.
Poc, poquíssim, molt poc.
Hauries d'anar a veure l'Eduard Estivill.
Doncs sí, és veritat, l'Eduard Estivill. Sí.
Doctor del son.
Sí, cert.
Es veu que el Messi i el Cristiano Ronaldo...
Sí.
La mitjana d'hores que dormen és de 11.
Carai, doncs escolta, déu-n'hi-do, eh?
Perquè són molt conscients de la importància del descans.
Home, no, d'això no cap dubte, però déu-n'hi-do, eh? Escolta, dos troncos, eh? Sí, déu-n'hi-do. Bueno, no és el meu cas, eh? No és el meu cas.
11 hores fa anys que no us dormo, crec.
Jo crec que no les he dormit en ma vida, 11 hores. Que almenys que jo tingui allò present, no? No. Bé, no sé si coneixen a François Bettencourt. Et sona?
Sí.
Bé, François Bettencourt és la dona més rica de França.
Sí, i L'Oréal i tot això,
no? Això mateix, la directora de L'Oréal, que doncs, ha decidit deixar aquesta direcció i fer-ho amb el seu fill. Podia haver fet amb mi. Que me hubiera quitado el vientre de penes.
No, però si tu no tens cap relació amb aquesta senyora.
Cap ni una, però dius, quina sort, no? Quina sort, tu, que et deixin. Diu, la mujer más rica de Francia seguirá a la cabeza de Tetis. Que no sé què és això de Tetis.
Tetis?
Tetis, sí.
La senyorita Tetis?
La senyorita Tetis, sí. Tetis.
Tetis era una deessa.
Bueno, no sé què era, però diu seguirà a la cabeza de Tetis. De ser una altra empresa, no?
Home, sí.
Diu, és una alegria que continua el vínculo entre nostra família i L'Oréal, assegura l'empresari. És una de les dones, com dic, més riques de França i també, evidentment, del món mundial. Per altra banda, sí, també tenim cosa de la duquesa aquesta, la Meghan Markle, que incompleix un acord del, diu aquí, Mèxit. La duquesa de Sussex segueix utilitzant el tractament d'Alteza Real. En la seva correspondència, segons ha revelat aquesta setmana en xarxes socials. Quan el príncep Enric, el seu marit, va negociar la renúncia amb la seva àvia, amb Isabel II, que el seu sigui, doncs es va acordar que tant un com l'altre deixarien d'utilitzar aquesta distinció. Però es veu que fa molt de goig allò de dir...
Fa goig,
les coses com siguin. Després també un altre tema és que, anem a veure, PETA, li ha demanat a Chayanne, que ara feia temps que no en sentíem a parlar, el Chayanne, aquell home que sempre riu, amb aquell...
Allà dels toros, no?
Exacte.
A protecció de... És un partit animalista, no?
És un partit animalista, és una organització de persones pel tracte, diguem-ne, ètic als animals, PETA, i que li ha demanat al cantant Chayanne que canviï el nom de la cançó Torero por Bombero.
Sí, perquè pot ser una manera de promocionar les corrides de toros, potser?
Exacte. Bueno, bàsicament és un homenatge que volen retre, en aquest cas, els bomberos. I no perquè, clar, una cosa és ser bombero i una altra cosa és ser torero.
Sí,
tot
home,
i que
sí.
Existia el bombero torero.
Això sí.
Fa molts i molts anys. El bombero torero, en aquells espectacles que s'acostumaven a fer ja... Això és molt caspós, però vaja.
Molt.
Però molt, que sortia... Bueno, almenys el bombero torero era un nan, no?
Sí.
I diversos més, i... Bueno, en fi, que s'acostumaven a fer a l'època aquella de les revelles de Sant Joan i Sant Pere, a la plaça de Toros de Barcelona, la Monumental. I també hi havia la banda musical, que era la banda de l'Empastre.
Oh, Riqui, per favor. Espera, posa el nodo.
No, posa el nodo, però és que és la veritat. Bueno, allò, afortunadament, es va acabar, perquè
home,
allò era
per
terrible.
Favor.
Bueno, doncs pues això, és un homenatge al valor i dedicació dels bomberos en compte, doncs, de l'exaltació a la tauromàquia, per dir-ho.
Però aquesta cançó té més de 20 anys.
Té més de 20 anys, sí. Però, clar, és que com comencem amb aquesta història, Candela, vull dir, ho haurem de canviar-ho tot, perquè tot està mal fet. Vull dir, tot està canviant de tal manera que, segons què, ja dius, bueno, això ja... no pot ser. No. En fi. Bueno, en fi. I després també una altra cosa, t'ho dic per tu, que t'agrada tant la moda i a més...
Què dius ara?
Home, a tu t'agrada la moda.
A mi la moda?
Home, a tu t'agrada els vestits i la roba...
No en tinc cap de vestit. Un, potser.
De què?
De vestit.
Bueno, doncs és igual. Però, per exemple, t'agrada la marca Chanel.
Home. No he tingut mai res, Chanel.
Ah, no tens...
Algun perfum.
Ah.
Havia tingut. Eren uns altres temps.
Bueno, doncs mira, aviam, a qui li agradi Chanel, que sàpiga que Chanel ha desvetllat la seva col·lecció, que es diu Colección Crucero.
Cuidao.
I ho ha fet a una villa d'aquestes renaixentista. Sí, ni més ni menys que allà al Lago Como, que és una passada. Mira, em sembla que el Clooney tenia una casa.
Sí.
I el Sting, em sembla que també tenia casa allà. Mm. Bueno, el cas és que aquesta presentació, allà, doncs, ja t'ho pots imaginar, doncs juga aquesta col·lecció amb volums, les prendes en els clàssics blancs i negres i fúcsia, i van haver tota una quantitat de gent coneguda, entre les quals destaquen la presència, entre els convidats, de Keira Knightley, l'actriu, no?
Sí.
Keira Knightley.
Sí.
Doncs estava allà veient, doncs, Home, jo estic veient aquí una model amb un d'aquests vestits de Chanel, realment maco.
Sí, no, esclar.
Maco, fa goig, Candela.
Això és alta costura.
Home, és alta costura, altíssima costura, t'ho diràs. Bueno, què més? A veure, anem amb la frase d'avui, que és d'Anna Freud.
Anna Freud.
Sí, Anna Freud.
Molt bé.
I està molt bé.
Diu, moltes coses es fan problemàtiques perquè, per una sola raó. El descontent amb un mateix.
Ni més ni menys. De veritat, eh?
Una psicoanalista, aquesta senyora.
Correcte, correcte, efectivament.
Filla de Sigmund Freud.
Sí, sí, sí. Ah. Bé, el sol avui ha sortit a les 6:51 minuts, en aquesta hora. Doncs encara, almenys aquí a la parròquia d'en Camp, tenim solet. Esperem que duri, perquè avui el dia estava com una mica entaranyinat, no? Però bé, 6:51, se n'anirà a les 8 del vespre, 53 minuts. Tenim avui 14 hores, 1 minut, 14 hores, carai, 1 minut tu. De llum. Sí, 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 sí. I el punt més alt a la 1:52 minuts. També dius que la temperatura mínima d'avui 6, màxima, bona temperatura, 20 graus. La lluna, lluna nova, 7% il·luminada, i la dita aquesta.
Abril finit, el camp florit.
Exacte.
Clar.
S'ha acabat l'abril, això sí, quan surts i veus doncs, que, evidentment, tot està florit i està molt maco. Sí. Hi ha una cosa que em sap greu, perquè, per exemple, aquí a Andorra han posat, hi ha una col·lecció d'arbres, ara no em facis dir quin nom té aquest arbre, que tota la flor és de color rosa.
Ah, sí, que macos,
que són,
no?
Preciosos.
Semblen cirerers, no?
Sí, ja. Sí, però té la pega de que de
dura
seguida...
Poc, hosti, sí. Sí, una bufada de vent...
I a fer punyetes. Sí. És una pena, una pena, una pena.
Fes-te una foto.
Ja la vaig fer, ja la tinc. Ja la tinc, m'agrada molt, m'agrada molt. Bueno, avui és Santa Sofia.
Ah, caram.
Sí, és el sant de la Sofia, que ahir va fer 18 anys. O sigui, té cumpleaños i...
Ah, sí, jo no tinc pas Santa Sofia.
Doncs jo tinc aquí Santa Sofia. M'ho han passat els guionistes.
Bueno, pot ser que...
Bueno, tens que Santa Sofia. A veure. Mira, Sant Pio Amador, Sofia, Luis, José, Benito... Sí, 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 Santa Sofia, també, si ho diu La Vanguardia, això va a missa.
Jo ho tinc com el 18 de setembre, però...
Ah, potser és una altra Sofia. Vés a saber, perquè
bé,
a vegades
tant se val.
I sants se'n repeteixen. Jo, per exemple, em dic Ricardo, 7 de febrer, però hi ha un altre...
Hi ha un altre, sí, clar.
Per això.
Clar, bueno, potser ho celebra l'Església Ortodoxa, eh?
Ah, bueno.
Molt bé, també tenen Sant Pio V?
Sí, sí, sí. Jo tinc també Sant José Benito Cotolengo. I també tinc un sant que és molt divertit, Sant Pomponio. No conec a ningú que es digui Pomponio, però bueno, està bé. Tu com et dius, Pomponio?
Pomponio.
Bueno, bueno.
I també els sants Amador, Pere i Lluís. Clar, aquests devien ser màrtirs, no és Pere Apòstol, eh?
Ja, ja. Bé, avui, senyores i senyors, celebrem que és el Dia Internacional del Jazz. Ben aviat al Festival,
sí,
de Jazz,
el
eh?
Juliol, no? Sí.
Bueno, doncs avui és el Dia Internacional del Jazz. Avui també és el Dia Internacional
això.
De conscienciació sobre el soroll. Ruido. Merder.
Oh. No sé per què poso aquesta banda sonora. Si només obrim la porta o la finestra ja ho sentim.
Doncs sí. Però bueno, només... No única i exclusivament és aquest... soroll de les obres, que són tremendos, sinó també de les motos...
Dels cotxes...
Sí. I de tantes i tantes i tantes coses, no? Bé, també avui destacarem que és el Dia Internacional del Gos, dels gossets, en aquest cas, pigalls. Nobles animals.
I tant, perquè són els ulls d'aquestes persones amb discapacitat visual. D'aquesta manera es poden moure, doncs, totalment amb independència.
Sí, sí.
Doncs tenir cura de tots els gossets, clar que sí, però els gossos pigall, els gossos guia, que són fantàstics.
Doncs sí, a més estan ensinistrats per això, no? I, bueno, suposo que les persones que es dediquen a ensenyar aquests gossos doncs, el que han de fer, doncs està molt bé, eh?
Home,
està
sí.
Molt bé, perquè a vegades aquests gossos fan coses que dius, sembla mentida, no?, que puguin fer-les, i les fan, evidentment, si les fan. Bé, també avui és el dia del dènim.
Sí, que és la roba texana. El denim, en anglès, és la roba texana. Mm. I és en commemoració,
sí,
una manera de protestar contra la violència sexual en el món.
Correcte. Mm? Bé, com està, com ja hem dit abans, no estarem aquí demà, primer de maig. Recordar que demà és el Dia Internacional dels Treballadors.
I treballadores.
I treballadores, evidentment. També és el Dia Mundial de l'Amor.
Oh.
Sí, 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 sí. I també és el Dia Mundial de la Contrasenya.
Ai, sí.
Eh? Sí, 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 sí.
Ara per tot n'hem de posar. I que no sigui sempre igual.
Oh.
Jo me n'oblido d'algunes,
bueno,
eh?
Bueno.
Ja he de tornar a reiniciar.
Jo amb això de les contrasenyes, de veritat...
No pots posar sempre la mateixa.
Clar, clar, aquí
clar,
està el problema.
I esclar, no la teva data de naixement,
no.
Ni coses així.
Sí, que tothom ho sap, no?
Ah, home, jo, no sí. Tothom, però vull
no,
dir...
No, sí, ja, eh? ja. Bueno, recordem un dia com avui, 30 d'abril del 1789... que George Washington va escollir com a primer president, estem parlant del 1789, va ser el primer president dels Estats Units i el van escollir en el Federal Hall de la ciutat de Nova York. Per què? Perquè Nova York va ser la primera capital dels Estats Units.
Exacte, no era pas Washington.
No, fins a arribar, evidentment, a Washington. I després també recordarem un 30 d'abril...
Sí.
Oh, 1945.
El dictador alemany Adolf Hitler i la seva dona Eva Braun es van suïcidar un dia després de casar-se.
Exacte.
Just abans de que les tropes russes entressin al seu búnquer de Berlín al final de la Segona Guerra Mundial.
Podien haver-ho fet abans, eh? Potser
exacte.
Ens haguéssim estalviat moltes coses, però bueno. Molt bé. Ostres, això és d'una pel·lícula. Ara no em facis dir de quina, però és d'una pel·lícula, aquesta marxa, aquest himne que estaves posant. Bé, recordem, ja no el tenim entre nosaltres, que avui hagués fet anys un periodista, un reporter extraordinari, que segurament molts el recordareu, Miguel de la Quadra Salcedo. Ell va néixer un dia com avui de l'any 1932. Per altra banda, també avui fa anys, perquè crec que encara es viu, no sé si... Corregeix-me, Candela, si m'equivoco, però crec que encara es viu, el Antonio Tejero Molina, que és el militar golpista, aquell... ¡El suelo todo el mundo!
¡Quiete todo el mundo!
Això. Que es viu?
No ho sabria dir-te, no segueixo massa.
No, home, ja, però...
Aquest senyor...
No, però si ho pots...
Ai,
sí. Sí.
Sí, sí, té 93 anys.
Ah, això, que sí?
Sí.
Em sembla que viu per allà Andalusia, no sé quin lloc de no sé si...
És que és andalús, ell.
Jo, doncs avui fa anys el senyor Tejero Molina. I també fa anys una molt bona cineasta, estem parlant de Jane Campion.
Un hombre está hecho de paciencia y de lo que le ha ido a encontrar.
¿Qué clase de hombre sería si no ayudara a mi madre? Si no, la salvará.
Aquesta pel·lícula no et va agradar gens.
Quina és?
El poder del perro.
Ah, no.
És de la Jane Campion.
Ja, sí.
El piano també.
El piano sí que em va agradar. Ah. Però aquesta del poder del perro, la veritat que no em va fer el pes. Bé, també felicitem a la Ana de Armas, que és aquesta actriu cubano-espanyola, no?
Sí.
Que avui fa 37 anys. Deixa'm que també afegeixi a, concretament, Marc-André Ter Stegen.
Sí, és veritat.
Avui el Ter Stegen...
Avui podrien regalar estar a la porteria, no? Però no.
No, ja ha dit el Flick que no.
No,
que la Champions la juga el Chechnyi.
El polonès,
sí, el jubilat. El jubilat, que ho està fent
molt... 32 anys,
però estava jubilat.
Ah, bueno.
Estava jubilat.
Home, estava retirat, jubilat, no crec.
Bueno, sí, collons, estava allà tranquil·lament jugant. Vale, vale. Sí, home, i tant, i tant. Però bueno, està fent bé, les coses també com siguin.
També, també.
Val, i després també felicitem una cantant que es diu Rigoberta Bandini.
Home, sí.
Home, clar. Rigoberta Bandini fa 35 anys. Mm. Felicitats. Bé, pel que fa a gent que ens deixava, el 1983 ens deixava un gran músic americà de blues, una referència total. A la tarda ja en parlem i podrem sentir una de les seves, dels seus temes, Muddy Waters. Referent, per dir alguna cosa, de, per exemple, Eric Clapton, referent de Rolling Stones,
Jimi Hendrix,
exacte, sí, 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 sí. O sigui, una autèntic icona del blues. Muddy Waters ens deixava el 83. També ens deixava el 89, home, Sergio Leone.
Què vols que fem amb el Sergio
Leone? La muerte tenía un precio por un puñado de dólares, el bueno, el feo y el... Que l'altre dia no el van fer. Amb el cony de l'apagón es van a fer punyetes dies de cine clàssic. Mm. Sembla que era La muerte tenía un precio,
sí,
no?
Sí.
Pues no la van fer. A veure si el dilluns que ve hi ha una mica més de sort i la podem veure. Bé, doncs ens deixava el gran Sergio Leone. I també ens deixava un gran professional, gran amic personal, i també del meu pare, evidentment, el Jordi Estadella.
Yo soy Tito B. Diagonal.
També.
De 33 años, nacido en Barcelona, esto no es pecado. Mi padre, alto burgués, mi madre, aristócrata de toda la vida, ¿no? Estudiaban los jesuitas en Suiza, en Cambridge, en el Management School, también he pasado por el ESADE, que no tiene nada que ver con el marqués. Soy un hombre que trabaja duramente. Es raro el día que me suenan las 10:30 y yo todavía estoy en la cama. Me dedico a administrar los negocios de papá y a cultivar lo mejor que puedo el ocio.
Tito B. Diagonal, un dels seus personatges, un professional amb un talent realment extraordinari, i encara m'estranya que no hagi sortit el seu gran amic d'aquesta història del Tito B. Diagonal, que el seu gran amic era Tato Ganducher.
Sí.
Sí, el trobem molt a faltar, el Jordi. Jordi Estadella, el 2010 ens deixava. I després també recordarem que el 2022 ens deixava un representant de futbolistes italians, el qual també vaig tenir el gust de conèixer, personatge també molt, molt, molt peculiar, el Mino Raiola, aquest personatge, com dic, representant de futbol. Però, clar, vull dir, és que aquest home va ser representant de futbolistes com Ibrahimovic, Pogba, Erling Haaland, Romelu Lukaku, és que Marco Verratti, De Ligt, Donnarumma, que ahir precisament el vèiem jugar amb el Paris Saint-Germain, i tants, Balotelli, bueno, en fi, un autèntic, bueno, com el Jorge Méndez, no? Dos representants d'aquells importants amb gent important. Doncs ens deixava el 2022 Mino Raiola. I ja està.
Molt
bé. En principi, anem a repassar una mica la premsa.
Sí, vinga, no? Som-hi. Si comencem amb l'altaveu, ens diuen que vives, vanaglòria, el llegat de Francesc, vanagloria, millor dit, el vanagloria. Llegat de Francesc, que sí. Inclou la defensa de la vida en totes les seves fases. Mm. Ahir van fer una missa en honor al papa Francesc a la catedral de la Seu d'Urgell.
Sí, sí, sí.
També un reportatge que porta per nom Com actua Feda en cas d'una fallada elèctrica. Com ho fa?
Se li hauria de preguntar al senyor Moles, no?, que és el
és que
cap
la...
visible, no?
Feda ha publicat un vídeo a les xarxes explicant que disposen d'uns automatismes de reposició de servei que comproven els dos costats de la línia i es reconnecten a una o l'altra en cas de fallada. Mm.
Molt bé.
Ordino que torna a tancar l'accés a Arcalís per atreure el turisme de bicicleta.
Ahà.
Prada Motxilla obert en canal per fer les connexions de serveis cap a un nou edifici. Ves quines coses.
Sí.
Ah, i ja ho tindríem, eh? També ja ens en parla la Imant d'aquestes 37 hores i mitges de la jornada laboral que aposta al PS per incloure en el seu programa electoral, eh?
Uh-huh.
La reducció de jornada laboral.
Molt bé. Mira, començarem pel diari d'Andorra, que ens parla que està ingressada a la UCI una dona de 52 anys per un atropellament,
sí,
allò que comentàvem
sí,
ahir.
Sí,
exacte.
Sí.
Després també, bueno, això fa gràcia, la final de la Copa Constitució serà ja al nou estadi d'en Camp.
A la Cram.
Sí, sí, concretament la final entre l'Inter i l'Atlètic Escaldes, és un derbi, dels equips escaldencs, serà el 25 de maig i serà el primer partit oficial que acollirà doncs, aquest nou camp doncs, que s'està acabant de posar el do. També aquesta diu que la inauguració del recinte podria coincidir amb l'Andorra-Sèrbia del premundial el 14 d'octubre. Val?
Uh-huh.
Bueno, què més? També tenim... Aviam, això ja és més problemàtic.
A veure.
És el desequilibri que es podria situar en els 600 milions l'any i parlem del tema de la jubilació.
Ostres,
la branca de jubilació tindrà 8 milions de dèficit al 2026. Un estudi... doncs, encarregat per la CAS, pronostica que l'any vinent les despeses de les pensions superaran els ingressos per cotitzacions. Mm. Aleshores, aquesta tendència ve per l'envelliment de la població que empitjora doncs, la situació.
Uf.
Bueno, dir-li des d'aquí al senyor Cinca, que és un dels que està allà a la CAS, no? A veure si...
Sí, a veure si fem alguna cosa, no?
Sí, a veure si ho podem arreglar.
Veure,
un tio intel·ligent com ell, un tio que en sap tant.
Ha de tenir les eines.
Un tio que en sap tant d'aquestes coses, doncs, home, jo crec que trobarà solucions. No deixarà que la gent no pugui arribar doncs, a cobrar la jubilació, que ja seria el com.
Ja seria el com, tu bé ho dius.
Ja, sí. Bé, també tenim una fotografia dels treballs que s'estan fent, concretament al carrer Unió. A més, bueno, doncs, la veritat és que de moment no s'ha produït cap problema.
No.
Diu aquí, i diu bé, obres sense problemes en principi de trànsit. Veurem a veure què passa aquest cap de setmana, perquè ja...
Vindrà gent?
Home,
no ho sé. Home,
bon,
si
no?
Algú sí vindrà,
home,
no?
Home, avui sentia que estava previst que de Barcelona sortir... Bueno, Barcelona i altres llocs de Catalunya sortissin més de mig milió de vehicles.
Però no vindran tots aquí,
espero
no?
Espero que no. Espero que no vinguin tots aquí. No.
Ni la meitat tampoc, eh?
Tot i
250.000
que...
tampoc, home, que no hi cabem, eh?
Ja, ara, si venen tots aquí, home, el butxaco estaria content. Això també t'ho dic, eh? I més d'un, a banda d'ell, eh? Estaria... Home, tu t'imagines que vingués mig milió de...
No, però és que no hi cabem.
No hi cabem. I aleshores no. Les obres de fe d'aquí, d'Ecoter, per unir les xarxes de calor d'Andorra la Vella amb Escaldes... És que és veritat, està molt bé unir les dues xarxes de...
Al carrer de la Unió, maco.
Està molt bé perquè la Unió fa la força.
Exacte.
I a més, escolta, sempre la parella doncs es dona calor mútuament. està maco, està molt bé. Bueno, aviam, també, què més? Poc interès, això sí. Sí, pels pisos de lloguer assequible de Canillo, sí, amb força l'adjudicació directa, eh? Mm. I, per altra banda, bueno, el subministrament energètic doncs, va continuar només per la banda francesa, pel que fa al dia d'ahir, i el transport de mercaderies doncs, va funcionar amb normalitat. El tall elèctric va alertar l'entrada de productes d'Espanya i ahir se'n gestionaven les conseqüències. Bé, això és, com dic, el més destacat del diari d'Andorra.
A veure, deixa'm que dongui un cop d'ull. Mirarem avui ara.ad.
Sí.
El jutjat de la Seu demana col·laboració a Andorra pel cas de la nena morta a Coll de Nargó, aquella nena que vivia a Sant Julià.
Que vivia a Sant Julià, sí.
També que Vives destaca el llegat del Papa Francesc com a líder moral i enxampen els autors d'un robatori en una botiga quan recuperen el cotxe retirat per la grua. I ja ho tindrem, vull dir... Tampoc no... No és un dia que hi hagi massa...
Mira, el bon dia, Candela, hi ha una fotografia d'aquest comiat massiu que es va fer a l'església de Sant Esteve, comiat massiu a un líder moral, Vives recorda que el Papa Francesc...
I quan va ser la de la Seu, doncs?
No ho sé, aquesta va ser...
És que n'hi ha hagut a la Seu, també.
Aquesta va ser ahir.
A Sant Esteve, sí.
Sí, aquesta va ser ahir. I aleshores, doncs, hi ha una fotografia molt maca, de veritat. Hi ha una fotografia entranyable i és mossèn Ramon de Canillo. Està resant, la foto és fantàstica, està resant darrere del retrat del difunt Papa Francesc en el funeral d'ahir.
Maco.
Sí, sí, la veritat és que és molt maco.
Sí, sí,
molt maco, una fotografia molt tendra i molt bonica. Bé, per altra banda, dir que la Seu d'Urgell doncs ha recuperat el 100% del servei elèctric i que el PS, el Partit Socialdemòcrata, plantejarà una jornada laboral de 37,5 hores setmanals.
Sí.
Bé, doncs això és el més destacat també del bon dia.
Molt bé, són 2:15 tocats d'una. Continuem. Som-hi.
Som-hi.
Passeu sense trucar. Amb Candela Colls i Ricky Romero.
A Andorra 2000 Carrefour t'ajudem a estalviar tot l'any. Avui tota la peixateria al 15% de descompte. Gaudeix del millor peix i marís fresc del mercat al millor preu. I a partir del 2 de maig canviem l'horari per fer-t'ho encara més fàcil. Ens trobaràs cada dia de les 9:30 del matí a les 9:30 del vespre. El mateix servei de sempre, ara amb un horari encara més còmode. Oberts per tu, quan tu ho necessites.
Passeu sense trucar. Amb Candela Colls i Ricky Romero.
De nou és moment per la psicologia, malgrat avui sembla que hàgim de parlar d'una sèrie bastant ja antiga, que té bastants anys, que feien a TV3. Amb la Laura de Llarés. Hola, Laura, com estàs?
Bona tarda, Candela.
De Secrets de Família, jo me la vaig mirar, era molt maca.
De moment encara no sóc productora de televisió.
Ah, escolta, mira, no es pot dir mai d'aquesta aigua no em veuré, eh?
Exacte.
Però vaja.
Sí, que hi havia alguna sèrie que
i tant, dels 90, crec, eh? Imagina't si anem enrere.
Ja ha plogut una mica.
Ah, això mateix. A veure, Secrets de Família, per on em sortiràs?
Doncs mira, és un dubte que sovint ens arriba. Això ho he d'explicar, jo m'ho callo, tu què faries, no? Sempre hi ha aquell dubte de quan passen algunes coses, de si hi ha coses que són millor soterrar-les i escolta tu, el temps farà el seu efecte. Amb algunes coses és així, amb altres no. Aleshores, anem a començar pel tipus de secrets que podem trobar, no? Els secrets potser més, diguéssim, que passaven en altres èpoques, que ara ja no veiem tant, són els secrets transgeneracionals. Aquells que passaven de generació en generació.
Sí.
I aquí, doncs, les sèries com aquesta que deia, la de TV3, tenien molt de suc, no? De, no, doncs, el teu avi en realitat era o treballava de... Ho havia fet bé, no?
Sí, però això no
es pot saber, i això és un secret que s'ha mantingut durant generacions. Fins i tot s'amagava, ja no només de cara a la societat, sinó fins i tot de cara a membres d'aquella mateixa família.
És veritat, jo conec casos.
el teu pare en realitat no es diu Josep, que es diu Joan, eh? doncs aquest tipus de secrets, no? Després, un que ja és més comú dels nostres dies és el secret de protecció, protecció entre cometes, eh? És a dir, que tenen una finalitat de protegir a una persona concreta perquè sabem que allò li podria fer molt mal. Però ja veurem que a la llarga això pot ser una trampa mortal i ens pot conduir justament a fer més mal que bé li volíem fer protegint-lo, no? Després tindríem els secrets innocents, que són aquells que no tenen cap tipus de repercussió. Per exemple, doncs, estic muntant una festa sorpresa que no se sàpiga.
Home,
no?
Clar, sí.
Clar, són temporals,
sí,
no?
Sí, 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 sí.
O acabo d'iniciar una relació sentimental, però escolta, de moment ho vull mantenir...
A veure com anirà, no?
Amb secret, no? O m'he quedat embarassada, però fins que no passi un temps prudencial...
També, també.
Doncs no ho vull dir. Doncs aquests serien secrets innocents. I després tindríem els secrets destructius. Aquests són aquells que nosaltres guardem perquè sabem que poden destruir relacions en cas de ser revelats. Per exemple, sé que una amiga meva doncs, ha tingut... una relació amb un noi que havia tingut relació amb la meva altra amiga, no? Com que sé que aquí pot haver-hi marro, escolta'm, jo callo i s'ha acabat, no? Dintre d'aquest lot de secrets, tindríem els secrets de protecció i els secrets destructius, que serien on es cometrien errors bastant freqüents, no? Dintre dels secrets de protecció trobem el que s'anomena la conspiració del silenci. La conspiració del silenci és un acord entre els membres d'una mateixa família, perquè estem parlant de família, però es podria extrapolar amb altres coses. És un acord entre diferents membres de la família per guardar silenci sobre un fet o una situació que afecta a una persona. No? Anem a posar, per exemple, que sabem que al tiet Pepito li han diagnosticat un càncer. D'acord? Però com li diem al tiet Pepito? Perquè, clar, no volem que se'ns enfonsi. Doncs, escolta, no li diguem. I ens posem d'acord tots per no dir-li i fem veure que aquí no passa res. Aquest seria un exemple de conspiració de silenci. Un altre exemple seria la mort d'algú molt proper i nosaltres, escolta'm, com que tenim una persona molt, molt gran a la família, doncs no li diem. Millor no dir-li perquè aviam si... aquest familiar nostre ara s'enfonsarà i encara anirem a pitjor i tindrem dos problemes en comptes d'un. Aquí tindríem un altre exemple de conspiració del silenci, no? A priori, i de fet la seva finalitat és aquesta, o sigui, és protegir al final aquella persona, per tant seria un secret de protecció, a priori hauria de ser una cosa bona, la conspiració del silenci, però té uns efectes que poden arribar a ser devastadors.
Com per exemple, a veure...
Tard o d'hora... quan anuncien la veritat o quan se n'adonen per altres fonts, és a dir, nosaltres ens hem de posar al cap que per molt que ens posem d'acord amb tot un grup de persones per mantenir un secret, hi ha coses que poden escapar-se de les mans, no? És, per exemple, com els pares que no saben com parlar de sexualitat amb els fills i, per tant, no en parlen perquè si no en parlem això no existeix, no? Existeix,
sí, sí,
no?
Sí, sí.
Però, clar, si no en parlem nosaltres amb els nens, els hi arribarà per altres fonts.
I serà pitjor, sí.
Perquè no tindran el tacte que s'ha de tenir, no? Doncs aquí passa una miqueta el mateix. Si nosaltres no parlem d'això amb aquella persona, la probabilitat de que arribi per altres fonts hi és, i pot ser pitjor. Què passa quan això succeeix? Doncs que aquella persona, el primer que sent és una pèrdua de confiança total i absoluta. També el sentiment d'incapacitat o d'inutilesa, no? No m'han dit res perquè no compten amb mi per res, s'han pensat que no sóc capaç d'acceptar, no?, el que està passant. Això és sobretot molt important en el cas dels padrins, no? Quan els hi amaguem certes coses i després les descobreixen, clar, ells, que ja de per si estan vivint una degeneració, no?, a nivell físic i mental, encara se senten pitjor. I, per tant, aquella sensació que tenen a vegades de ser una càrrega encara augmenta més. Per tant, aquí estem ja parlant de temes d'autoestima. I en els casos més greus, com el que comentàvem abans, de diagnòstics doncs de malalties greus o de malalties terminals, pensem que quan hi ha una malaltia terminal, el temps és or. Quan nosaltres amaguem aquest diagnòstic a la persona que està malalta, el que li estem fent és restar temps. Per què? Perquè possiblement aquella persona vulgui arreglar coses abans de marxar.
Sí, sí.
I nosaltres li estem restant tot aquest temps de preparació, no?
Però ho fas a fi de bé, vull dir, ho fas el que dèiem al començament, no? Ho fas...
Sí,
perquè
sí,
no es fareixi,
la,
perquè...
La finalitat sí. O la intencionalitat és bona, però si ens parem a pensar per un moment en tot això que estem dient ara, veiem que si ho fiquem a la balança podem sortir perdent amb una conspiració del silenci, eh? A més, penseu que quan hi ha una pèrdua de confiança tan gran, al final, quan se sàpiga la veritat, també hi haurà una pèrdua de suports per afrontar aquella realitat. Perquè jo que comptava amb tu, Candela, per poder afrontar aquest moment, però tu m'ho has amagat, ara ja no hi conto. Per tant, també hi ha un aïllament d'aquesta persona. Imagineu-vos si pot anar lluny. Què passa? Que normalment tot això no ho pensem.
No,
únicament
clar.
Veiem aquella persona doncs, momentàniament incapaç d'acceptar allò que hagi passat i li amaguem perquè li volem evitar el patiment. Però ja ho hem dit altres vegades, que el patiment forma part de la vida i és inevitable. El que hem de fer és començar a acceptar que també hi ha patiment en aquesta vida i que l'hem d'anar transitant, així com transitem altres coses que ens agraden més, no? Doncs aquesta yeah. també.
Però, és clar, també depèn molt de com sigui la persona, no? Si és una persona que se'n fa molt de bones coses, si és una persona que s'ensorrarà, si, eh?
Exacte. Sí que és veritat que podem fer una conspiració del silenci entre cometes temporal, no? Sí, per exemple, estem en casos de persones doncs, que mentalment estan afectades, no? O que estan molt depressives, doncs escolta, podem allargar una mica en el temps, però ens haurem de plantejar de quina manera diem les coses. Si sabem que és una persona que s'ho prendrà molt malament, doncs hi podem anar de forma gradual. Després us donaré uns tips per quan haguem de comunicar aquestes coses difícils, no? Que a vegades
Perfecte.
També ens toquen.
Sí.
Pel que fa als secrets destructius, que són aquells que podrien destruir relacions, un exemple clàssic és la parella que amaga la infidelitat d'un dels membres perquè hi ha els nens, no? I no volem que això afecti els nens. I es pot entendre, aquí torna a haver-hi aquesta finalitat protectora, no?
Clar.
Però què passa? Que això al final és molt difícil, sobretot quan es conviu en una mateixa llar, és molt difícil de mantenir, perquè malgrat jo racionalment vulgui amagar això, el fet és que la emoció és tan forta que l'ambient
sí, s'enrarirà. No és el mateix de sempre. Clar.
Exacte. I els nens, i sobretot els adolescents...
Se n'adonen.
Són uns experts lectors de la emocionalitat.
Sí, sí, sí. Sí.
Un adolescent és 100% hormones i emocions. Per tant, ho acabaran descobrint. Què passa? Que quan ho descobreixen, en aquest cas, la pèrdua de confiança es referiria cap als dos progenitors. Un, per haver faltat a la promesa, no?, d'unicitat familiar, i a l'altra per haver tolerat això i per haver-nos enganyat. I aquí, sobretot si tenim adolescents, ens podem esperar a represàlies en plan de comportament que no tocaria, actes de rebel·lió, això ens ho podem esperar, no? Per tant, ja veieu que a vegades val més mesurar com es diran les coses, no? I acabar afrontant una realitat que al final no podem negar.
Clar, això
si
també...
Succeït...
Sí, no, això que dius, de la manera que es diuen les coses, clar, no tots ens comuniquem igual, no?
No,
això
no.
També ho fa molt, de la manera que t'ho exposen, la teva reacció o el teu sentiment.
Correcte. I aleshores, anem a veure com comuniquem això.
A veure.
Les paraules clau aquí són, d'una banda, l'assertivitat i de l'altra, l'empatia. No tiraré, perquè hi ha gent que diu, bueno, jo tiro d'humor, faig un xiste, i després et dic...
Sí.
Ho hem vist, eh?
Una guilleta d'àdico de freda, sí.
I després et dic que això t'està passant a tu, no?
Sí.
No, hem de ser assertius en dir les coses, triar paraules... Tampoc cal triar les paraules més dures, hi ha moltes paraules per descriure una mateixa situació, no?, que poden sonar amb connotació més negativa o amb connotació més positiva. Mira, per exemple, se m'acudeix ara, per parlar d'una mort, podem parlar amb la paraula traspàs, que és molt més neutra, és molt més fluixa, o ja parlant amb llenguatge groller, entre cometes, podem dir la palmat.
Sí.
Són dues coses que venen a referir-se a lo mateix, però que sonen molt diferents, no? És perquè veieu un exemple així més il·lustrat, no? Pel que fa a l'empatia, m'he de posar al lloc de l'altra persona. I posar-me al lloc de l'altra persona és acceptar que li faré mal amb allò que li estic dient. Però és necessari que jo primer accepti que allò li farà mal per poder-li transmetre amb tota la tendresa del món. Si jo no accepto que allò li farà mal, segurament ho faré molt malament. Per tant, aquí un cop més és posar-nos al cap que el patiment forma part de la vida, que no el podem negar, que l'hem d'acceptar i que a vegades ens hi haurem de confrontar, no? I tots i cada un de nosaltres. Vull dir, això són de les coses de la vida que són molt justes, no? Li passa al que té molts diners i li passa al que no
sí.
té.
Ah, això sí, cert.
Doncs, per posar un exemple, no? Després hem de saber trobar el moment adient. Què passa? Cada vegades nosaltres anem guardant els secrets. Guardar un secret suposa una emocionalitat i una càrrega emocional molt alta, no? I llavors peta una discussió i bum!
Ho dius així.
I ho allibero de cop.
Clar.
Això no seria triar el moment adient.
Segur.
És tot lo contrari, no? Mm. És tot lo contrari. És carregar encara amb més negativitat aquell fet que hem guardat, que normalment quan es guarda un secret és perquè massa bo no és. Mm? Després hauríem de saber trobar espais segurs, espais tranquils, sense interrupcions, i nosaltres mostrar disponibilitat. És a dir, que no revelaré un secret candela si estic a 5 minuts de començar a gravar la secció amb tu.
Sí, perquè llavors deixar aquella persona allà... Perquè potser no ho gravem allà. Al final, eh?
Clar, jo ja t'ho he dit i me'n vaig a gravar la secció de la ràdio, no? I aquí te quedes. No, això no ho farem. És buscar una miqueta el moment de dir, vale, l'altra persona té un moment lliure, jo també, sé que em puc quedar una estona amb ell perquè imagino que tindrà una reacció emocional i me'n faré càrrec d'aquella reacció emocional. Això és responsabilitat afectiva. Mostrar-me responsable amb les persones que m'estimo, no? I aquí hem de donar espai i temps a l'altra persona. Què passa a vegades? Que quan l'impacte emocional és molt gran, ens trobem amb persones que fan una negació. És a dir, neguen allò que els hi has dit. Simplement no és possible. Això ho fem molt, eh? Mm. Això ho fem molt de... Jo no parlo... Hi ha persones que diuen... Jo no parlo de la paraula... Què sé, m'ho invento, càncer, perquè, escolta, així és com que no existeix. Yeah. En canvi, si en parlo és com... De certa manera, ho estic cridant, no?
Sí.
Això és una creença que trobem molt arrelada.
Tens raó, sí, sí.
I hi ha persones que davant d'una notícia emocionalment impactant, el que fan és una negació. Tu els hi dones la notícia i ells continuen amb la conversa abans que els hi donessis. Mm? I fan com que aquí no ha passat res. No insistirem. La negació és un mecanisme de protecció natural, i és necessari respectar-lo, perquè el que ens està dient aquella persona és ara no estic preparada per parlar d'això. Ara necessito processar el que m'has dit. I això ens hi trobem molt. I aleshores aquí el que farem és respectar aquest mecanisme de protecció, respectar els tempos de la persona i no forçar, perquè si forcem segurament aquella persona es trencarà.
Hem parlat una miqueta...
Sí, hem parlat una miqueta dels efectes que té sobre de la persona, diguéssim, que és víctima, no?, d'aquestes conspiracions del silenci, però no hem parlat, per exemple, de quins efectes pot tenir sobre la persona que guarda el secret. I aquí també n'hi ha uns quants.
Ja m'ho penso.
Abans mencionàvem la càrrega emocional alta, evidentment, perquè quan jo guardo una cosa que és molt intensa i, a més, no puc fer un buidatge emocional amb una altra persona perquè no ho puc explicar, això ho porto sobre les espatlles. I això vol dir que tinc més ansietat i més estrès perquè no allibero l'atenció. Estic hipervigilant perquè estic mirant tot el rato que no se m'escapi algo, que no m'enganxin. Això genera bastanta ansietat. I després el que trobarem, sobretot, són persones amb altes dosis de culpa, perquè jo li havia d'haver explicat això, però no ho faig perquè l'altre s'enfadarà amb ell i aleshores crec que és pitjor. També, si el secret és que jo he fet alguna cosa dolent, aquí trobaré vergonya, a més de la culpa, i evidentment tot això s'acaba transformant en un comportament que pot resultar d'irritabilitat, d'enfados molt més freqüents, És a dir, que no només la càrrega serà per l'altra persona, sinó que per la persona que guardi el secret també pot comportar, doncs, malestar, no?
Que sí, aleshores, que sí.
Aleshores, a banda d'aquests tips que us he donat, si la cosa és molt greu, sí que es pot consultar amb un terapeuta, de preferència algú que faci teràpies familiars, per veure com s'encaren les coses, no? I ara estan molt de moda, hi ha molts cursets d'habilitats socials, d'interacció, de comunicació, que van força bé per a aquest tipus de situacions, no? Fins i tot hi ha col·lectius, els col·lectius especialitzats amb tractaments pal·liatius, per exemple, fan formacions de comunicació per justament saber comunicar aquestes males notícies.
Sí, sí.
Dic que és tot un tema, eh?
Ui, tant, déu-n'hi-do. Déu-n'hi-do, però avui l'hem començat a desgranar una miqueta. I és que em fa efecte que amb tots els espais que portem, que ja són uns quants, o sigui, no tenen fi, no? Hem de posar fi perquè s'acaba, però que ho podríem allargar, eh?
I
que se'n pot fer una altra part i fins i tot una tercera, si tu vols. Però avui, de moment, ho deixem aquí i hem parlat de secrets de família. I segurament, com és el cas que jo m'he sentit, molts de vosaltres que ens heu escoltat us heu trobat amb alguna d'aquestes circumstàncies que ens ha explicat avui la Laura. I fins i tot la Laura també.
Sí, i tant.
D'això
és el que parlàvem abans, que ningú fan lliure. Tard o d'hora t'hi trobes confrontat.
Per això. Doncs parlem una propera estoneta d'aquest tema o dels mils i mils que n'hi han dins del món de la psicologia. Laura de Llarès, una abraçada ben forta.
Igualment, moltes gràcies.
A tu, adéu-siau.
Adéu.
Passeu sense trucar. Amb Candela Colls i Ricky Romero.
Demà serà un dia nou, sortim de la panxa del bou, i tant si neva com si plou, que la vida sigui un xou, i és que mai en tenim prou, massa bé. Balla el ritme vaciló, com si s'acabés el món, perdre junts el control i acabar a saber on, que hora som i que hora som, massa bé.
Caram, tu dia sí, dia també, veure sortir el sol, sortir al carrer, deixar que el vent se'ns emporti lluny de la tristesa, viure cada moment com el primer, caminar descalç, tancant el gel, tot em sembla si ho visc amb tu, massa bé, massa bé. Que el vent se'ns emporti lluny de la tristesa, viure cada moment com el primer, caminar descalç, trencant el gel, tot em sembla si ho visc amb tu, massa bé, massa bé. Tot em sembla si estic amb tu. Tot em sembla si ho visc amb tu.